Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 16 de desembre. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tuñón i avui el Cito Ramírez a les vies de so. Avui parlarem amb la Societat Catalana de Pediatria, que, com no podia ser d'una altra manera, ha fet públic el suport a la vacunació infantil. La vacunació, diuen, els pot ajudar els nens a reprendre la vida social sense tantes limitacions que suposa haver d'estar confinats. El doctor Pepe Serrano, pediatra i membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria, ens parlarà de la vacunació infantil. La venda d'entrades a l'oci nocturn per celebrar el cap d'any, atenció, millora els registres previs a l'esclat de la pandèmia. A la restauració es mantenen les reserves de petit format, però es cancel·len els grans sopars. En parlarem amb el Joaquim Boades, que és el president de la FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions de Restauració Musical. I parlarem de Farrucos i Fernández, Navidad en família. Així és l'espectacle, un conte de Nadal, la història d'una saga com els dels Farruquitos i els Farrucos. El dimarts 21 de desembre estaran a les Sala Bars de Barcelona. I avui en parlarem amb el Farru, a l'Antonio Fernández Montoya, que ens expliqui una mica de què va aquest conte de Nadal. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que farem és mirar el cel per saber quin és el temps que ens esperen les properes hores i tota la informació la té el Moisès Camunyes des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisès, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya de nou boires a la depressió central que podran ser extenses, persistents i localment gebradores i amb la visibilitat que es podrà reduir per sota dels 200 metres a la depressió central de Lleida i de Tarragona. Ja a partir del migdia tendiran a dissipar-se, tot i que es mantindran els núvols baixos. A la resta tindrem cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos a Tarragona i al litoral nord i central. Si parlem de les temperatures, les mínimes no canviaran massa o baixaran lleugerament amb valors d'un grau negatiu a Lleida, de 2 positius a Girona, de 7 a Tarragona i de 8 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes tampoc canviaran molt, amb unes màximes previstes de 15 graus a Tarragona, de 14 a Girona i a Barcelona i d'11 a Lleida. Per últim, el vent serà del nord i del nord-est al litoral i en general fluix, mentre que la resta serà ben fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara volem saber, com sempre a aquestes hores, com estan les principals carreteres. La informació des del Servei Català del Trànsit la té la Marta Carbó. Bona tarda.
Bona tarda. Ens comencem situant l'autopista T7. A l'altura del Papiol hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i 4 quilòmetres de congestió fins al Nus, que té efecte de retruc a la B23, amb cues, com dèiem, per enllaçar amb aquesta autopista a P7. A banda d'això, problemes habituals de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la mateixa autopista P7, a la zona de Barberà, també hi ha el lateral de la B30, també hi ha cues en tots els sentits de la marxa. Destacar també la C58, amb cues entre Ripollet fins a enllaçar amb l'autopista P7 i també des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, també afectada aquesta entrada per la C33 des de Montcada fins al nus. A la B20, a la Pota Nord, hi ha cues des de Montigalà fins al nus de la Trinitat i també hi ha retencions a l'altre extrem, a l'autovia A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i fins a Cornellà, en direcció a les rondes, perquè fa les rondes cues habituals aquesta hora en tots els sentits de la marxa. De moment això és tot, és el que trobarà trànsit. Bona tarda.
7 de la tarda, 4 minuts, la Linterna a COPE Catalunya i Andorra, i és el moment ara dels serveis informatius d'aquesta casa amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és una llàstima parlar perquè després de 40 anys Nissan ha deixat avui de produir vehicles a Barcelona.
Sí, avui s'ha fabricat l'última pick-up Navara, la planta de Zona Franca. Nissan marxa amb la incertesa de qui ocuparà el seu lloc. La incògnita es podria resoldre en la reunió de la taula de reindustrialització que hi ha convocada per demà. Sobre la taula hi ha els projectes QEB i Silence i també Test Defense, opció aquesta última que rebutja el govern. A l'espera del que surti d'aquesta reunió de demà, la majoria de treballadors ja han marxat a casa. El Pedro s'ha pogut prejubilar, però pateix pels seus companys.
Soy prejubilado, por una parte me voy contento y por otra parte, pues bueno, dejar mucha gente aquí, muchos años de trabajo y bueno, hay algunos llantos que otros.
I la María Dolores és una de les 1.500 treballadores directes que no saben quin serà el seu futur.
Supongo que hay muchas cosas que no se han hecho bien del todo y esto es una de ellas. El que nos tengamos que ir así. O sea, tristes por la situación, por los compañeros, por todo el trabajo. Y aparte de eso, pues eso, el no saber, la incertidumbre de que puede venir y que futuro nos espera.
Fins al 31 de desembre la plantilla tindrà un permís retribuït i a partir d'aquell moment es farà efectiva la baixa de la companyia. I uns altres treballadors que d'aquí a poc també es quedaran al carrer són els de Mahle. La planta de Vilanova i la Geltrú tancarà el proper 28 de gener i això afectarà a gairebé 350 treballadors. Avui s'han manifestat per reclamar alternatives.
I atenció perquè el comitè assessor del govern proposarà demà aplicar noves restriccions abans de Nadal per frenar l'avanç imparable de la sisena onada de Covid.
I és que ens hem acostat en les últimes hores als 7.000 contagis. Els hospitals comencen a notar la pressió i ja s'estan ajornant intervencions no urgents. L'increment de pacients Covid afecta de retruc a altres patologies. Ara mateix la llista d'espera és de 152 dies a Catalunya i això està provocant que cada vegada més ciutadans es facin una assegurança privada. Ja la tenen el 32% dels catalans. La Laura Pérez s'ho està pensant, porta un any esperant una operació de genoll a la sanitat pública.
Un any entre que vaig fer la primera visita a urgències fins a operar. Sí que m'ho he plantejat, inclús afiliar-me amb alguna mútua, mirant també els períodes de carència i tot això, perquè bueno, suposo que està a l'ordre del dia, no?
La sanitat privada que reivindica com a alternativa a la pública, els experts en qualsevol cas recomanen llegir molt bé la lletra petita perquè a l'hora de la veritat algunes proves no queden cobertes.
Entitats pro bilingüisme presentaran una demanda col·lectiva perquè es compleixi la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà.
I per fer-ho facilitaran formularis a totes les famílies que ho vulguin demanar. Només hauran d'acreditar que el seu fill o filla està escolaritzat a Catalunya. José Domingo és president d'Impulso Ciudadano, una de les entitats que forma part de la nova plataforma Escuela de Todos.
Fundamentalmente va dirigida a los padres para que informen a los jueces que tienen hijos en edad escolar y que a su vez han comprobado que las instituciones no están cumpliendo con su deber, que es implantar un modelo en el sistema educativo catalán bilingüe.
Els formularis es canalitzaran a través de l'Assemblea per una Escola Bilingüe. La campanya durarà 2 mesos, que és el temps que té el govern per decidir com executa la sentència. Des que es va fer pública, s'han presentat al voltant de 60 peticions individuals i hi ha 13 demandes que estan a punt d'entrar al TSJ.
L'Ajuntament de Barcelona està disposat a negociar amb els organitzadors del Primavera Sound per garantir la seva continuïtat a Barcelona a partir del 2023.
Jordi Martí, tinent d'alcalde de Cultura, aposta, això sí, per fer-ho sense última i esperant a veure com funciona l'edició de l'any que ve. Els impulsors del festival diuen que l'Ajuntament els ha multiplicat el lloguer per 17 i encara no els ha donat permís per l'edició del 2023. Per això estan buscant ja una altra ciutat per celebrar-ho i una de les opcions seria Madrid. Jordi Martí contesta que si el festival marxés, les dues parts sortirien perdent.
No serà el lloguer el que impedeixi que el primer Sound... Vaja, és que seria absurd. És un projecte, insisteixo, massa important el que ella aporta a la ciutat i massa important el que la ciutat aporta al Primavera Sound perquè aquestes qüestions no puguem arribar a acords. Sens dubte que hi arribarem.
I a tot això, el Gremi de Restauració de Barcelona reclama un compromís clar que asseguri la seva continuïtat. El festival és un actiu per la ciutat que, a més, té un impacte econòmic que no es pot desaprofitar.
I atenció, perquè l'exregidor a l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, serà el nou ministre de Cultura.
Sí, substituirà Manuel Castells, que abandona el Ministeri per raons de salut després de 2 anys al govern de Pedro Sánchez. El Ministeri de Cultura és una de les carteres dels comuns que aposten ara per qui va ser número 2 d'Ada Colau. El Subirats va ser regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament de Barcelona i va deixar el càrrec coincidint amb la seva jubilació.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una parella al seu domicili de Sant Joan de les Fonts, a Girona.
I la principal hipòtesi és que es tracti d'un nou cas de violència masclista. L'home hauria matat a la dona d'un tret amb una escopeta de caça i després s'hauria suïcidat. Tenien 64 i 63 anys respectivament. Abans de cometre presumptament el crim, l'home ha trucat al seu germà per dir-li que anés a casa acompanyat de la policia. Amb aquest cas ja són 2 els crims masclistes que s'han produït a la província de Girona aquest any.
Yolanda Bernal, d'Informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba el moment de parlar d'esports i amb qui millor que fer-ho amb el senyor Gil. Senyor Gil, bona tarda.
De millors n'hi ha, segur. Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
Però Gil només hi ha un, eh?
Sí, gràcies a Déu i afortunadament per l'univers.
Escolti'm, està entrant en el Barça?
Sí, senyor. I millor que jo, segur que li explica el Víctor Navarro aquesta represa de la feina del conjunt de Xavi Hernández enfocant cap al partit de Lliga de diumenge davant de l'Elx i amb protagonistes en paral·lel que parlen de l'actualitat, del present i del futur del Barça. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse. José Luis, des de PortAventura estem a un acte de la Lliga on està Javier Tebas. Havia d'estar Gerard Piqué, però no ha pogut venir perquè està en aquest entrenament que deies, José Luis. Està en l'entrenament del Barça, de Xavi Hernández. Respecte a les normes, ha enviat un vídeo. Ara de seguida escoltareu el president de la Lliga. En aquest entrenament han entrenat els disponibles, no hi eren els lesionats, que no estaran evidentment contra l'Elche, Pedri, que ahir no va estar a la presentació de, bueno, el comiat a la tribuna del Camp Nou del Kun Agüero, perquè estava passant proves mèdiques. Tampoc hi serà Sergi Roberto, Memphis Depay, Bradway i Ansu Fati. Tots aquests estan lesionats ja fins l'any que ve, queden 3 setmanes, però no jugaran cap dels dos partits que queden. Veurem com està Dembélé, avui s'ha exercitat, veurem com està, perquè aquesta setmana no havia entrenat ni jugat el partit contra el Boca Juniors. La bona notícia per Xavi és que comptarà amb Abde pel partit de l'Elche de dissabte, no va poder anar a la Maradona cap per temes burocràtics, i la dolenta és, bueno, el que ja sabia, que Dani Alves encara no pot jugar fins al gener, però va ser el millor del partit en l'amistós. Aquí, com dèiem, hem parlat amb Javier Tebas i li hem preguntat per un dels homes que surt i que sona més fort a Can Barça, que és Erling Haaland. La pregunta era clara al president de la Lliga. ¿Cree que el Barça puede fichar a Haaland este verano?
No.
Argumentenos, ¿por qué? No podría.
Los números económicos del FC Barcelona son públicos, ¿no? Y se tendrían que dar muchas circunstancias, pienso yo, para que puedan fichar a Haaland. El Barcelona está en una regla del 1x4 y por lo que Haaland en mano de Rayola, que Rayola no vende chuches, ¿no? Vende bastante caro. Me preguntas, ¿tuve la posibilidad? Digo, no. Es imposible que la masa salarial del FC Barcelona, muy complicado, le pueda dar para fichar ese jugador.
Està molt clar que el Barça ha de lleugerir massa salarial si és que vol fer operacions de relleu en els propers mercats de fitxatges. Pregunta blaugrana del dia.
Escolti'm, és que m'agradaria fer una mica de costumbrisme amb el Víctor per saber si s'han pujat al Dragon Khan o no.
Jo crec que ja està a sobre del Dragon Khan, segur. És que és el que té estar a 50 fronts.
Clar, normal.
Està a 50 fronts. Ens ha concedit una part del seu temps i ja, doncs, està en otros pergenyes, eh?
Perfecto.
Si arribés una bona oferta per Frenkie de Jong, holandès, que està a la plantilla del Barça i que, diuen, també té una nòmina alta d'uns 10 milions d'euros bruts anuals, el vendria el 55,3%. De cop en altres, no el vendria el 44,7%.
Escolti'm, l'Espanyol està a punt de sortir a Vigo, no? Per Vigo. Sí. Què passa allà?
Doncs que demà hi ha un Celta espanyol, que l'Espanyol vol millorar els seus números fora de casa i que ja tenim de fa poquets minutets llista de convocats. Millor que jo, li explica el Quique Iglesias. Bona tarda.
Bona tarda. Si té temps el Víctor, de vés del Dragon Khan, que vagi a l'aeroport, que és el seu, a veure l'expedició de l'Espanyol, que agafa un vol direcció Vigo, a veure si pot aterrar, si fa bon temps a Vigo, i així poder preparar el partit de demà. Llista de convocats, 24 jugadors, tornen als habituals de la Lliga, que no van viatjar ni tan sols a Palència, Keidibare, RDT, Pedrosa, el porter Diego López. Estan els semilesionats Calero i Nico Melamed, però és evidentment una llista de 24 molt, molt, molt llarga. Per un Vicente Moreno que creu que l'Espanyol està en fase de creixement, un pas endavant per guanyar fora i pujaran a la classificació.
Yo creo que a ningú l'haverà estranyat si haver entret algú del partit contra el Barça o contra el mateix Rayo Vallecano, no? Pues simplement haver aconseguit aquests dos punts en dos empats, pues ara mateix igual esta vez hasta el sext. Entonces, bueno, evidentment n'hi ha que donar un pas endavant, n'hi ha que provocar-ho, n'hi ha que buscar-ho. Llavors si tenim aquesta pisca de sort també que fa falta per a guanyar els partits i que no estem tenint especialment fora de casa, no?
L'Espanyol juga demà a Balaïdos, marxarà directament de vacances, tornarà a la feina el dia 26, Sant Esteve per la tarda a Sant Adrià per preparar el darrer partit de l'any, que a més serà el darrer partit oficial de l'any a Espanya, València-Espanyol, el dia de Cap d'Any.
Largo me lo fiáis, Iglesias. Pregunta pel poble blanc i blau al nostre compte de Twitter, @esportscope, gràcies a Quique, adéu. Signaríeu guanyar un dels dos propers desplaçaments contra Celta i València? ho hem posat fàcil. Ho signaria el 65,1% de copenautes, no el signaria el 34,9%.
Fa un moment parlàvem que en les últimes hores hi ha més de 7.000 contagis de Covid aquí a Catalunya. Això també està passant als esports, no? Crec que el Real Madrid hi ha positius i també el Barça de bàsquet.
Tiro del fil. El Madrid de futbol confirma els positius de Lunin, Marcelo, Modric, Bale, Asensio i Vinicius. Aquests senyors ja no podran jugar més amb el Madrid fins al 2022. Al Madrid li queden dos partits, contra el Cádiz a casa i a camp de l'Atlètic de Bilbao. Hores abans havien donat positiu dos components del Madrid de bàsquet, el tècnic Pablo Laso i Thomas Hertel. Un Madrid de bàsquet que divendres visitaven Eurolliga al Palau Blaugrana. El Barça en Eurolliga juga avui a pista del Pau, del Panathinaikos, i tenim un positiu. Millor que jo li explica l'Alberto Díez. Bona tarda.
Millor no ho sé, però com a mínim t'ho explicaré. Bona tarda, Gil. Bona tarda, Montserrat. El positiu és Nigel Hayes-Davis. Les últimes proves han revelat que està infectat pel coronavirus. És l'únic integrant de la plantilla del Barça, és a dir, jugadors i staff tècnic. Què passa? Que, òbviament, no pot jugar a partir de les 8 del vespre a l'OACA, on ja és el conjunt blaugrana aquest partit d'Eurolliga davant el Panathinaikos, però ha de fer confinament a Atenes. És a dir, que mínim Nigel Hayes-Davis s'haurà de quedar 10 dies a Atenes. O sigui que Víctor Navarro no fa falta que vagi a l'aeroport a esperar el jugador del Barça, que encara trigarà uns dies en tornar. Són 5 baixes per avui, eh? No hi és Calates... No hi és Abrines, no hi és Higgins, Sergi Martínez amb un esquins al turmell dret també se'l perd. Hem de dir que Nigel Hayes està bé i de moment està confinat. El que falta saber és si romandrà a Atenes, a Grècia, sol o algun dels integrants del cos tècnic del Barça o algun dels integrants de l'equip mèdic del Barça fa costat Nigel Hayes-Davis a Atenes. Però aquesta és la notícia a aquesta hora.
Molt bé, gràcies Alberto, bona tarda.
Una abraçada a tots.
Que vagi bé.
Un cop que hem demostrat que amb un Gil l'univers en té prou i que hauríem de fer 4 o 5 Víctor Navarro per arribar a tot arreu, acabo amb un últim apunt. Sorteig de la propera Lliga de Nacions. La selecció espanyola, la de Luis Enrique, el seu amic, jugarà amb Portugal, Suïssa i República Txeca buscant una plaça a la final a 4 d'aquesta competició.
Senyor Gil, gràcies, abrigue-se i ja sap, sabó d'aquest de mans,
sabó, gel mascareta,
i precaució. Gràcies, senyor Gil.
Fins demà.
Que vagi bé. Adéu-siau. I ara d'aquí a res, en un momentet, aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra, a les 7 i 18 minuts, en parlarem amb la Societat Catalana de Pediatria per parlar de la vacunació infantil i ho farem amb el doctor Pepe Serrano, pediatre i membre de la Junta Directiva d'aquesta Societat Catalana de Pediatria.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles, auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipogegant, con precios imposibles de mejorar. Compruébalo. Colchón de matrimonio de viscoiso elástica Eternus modelo Sanja. Antes 796, ahora 199 euros. La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575. Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquest de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xec regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
Aquest Nadal, el millor pernil a la teva taula. Subscriu-te a El Periódico i et regalem una espatlla ibèrica a Enrique Tomàs. Dona't d'alta elperiódico.cat/subscriptors. El Periódico. Entendre-hi més.
COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Aquest dimecres va arrencar la vacunació dels infants de 5 a 11 anys amb més de 500.000 de criatures cridades a immunitzar-se contra el Covid-19. Per fer-ho, cal demanar hora a vacunacovidsalut.cat. Tot i que ja fa dies que en parlem, molts pares i mares encara tenen dubtes sobre la vacuna infantil, la seva eficàcia i els possibles efectes secundaris. I per treure de dubtes, en parlem amb el doctor Pepe Serrano, que és pediatra i membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria. Doctor Serrano, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Encara hi ha pares que tenen dubtes, doctor, de si vacunar o no els seus fills. Vostè què els hi diria?
Jo els diria, el primer, amb ells i a tothom, que és lícit que tinguin dubtes, fins i tot molts pares que s'han vacunat ells mateixos, és molt lícit que tinguin dubtes sobre si vacunar o no els seus fills. Per moltes famílies, el millor que hi ha a la casa, sens cap dubte, és el tresoret de la casa o els tresorets de la casa. Uh-huh. Per tant, no ens hi hem d'intentar enfrontar, sinó que el que s'ha de fer és intentar des dels àmbits pediàtrics, ambulatoris, centres d'atenció primària, pediatres, infermeres de pediatria, doncs intentar esvair els dubtes que ells tinguin. Què els hi diria jo? Primer, que totes les agències regulatòries han donat suport i supervisió a aquesta vacuna. La FDA americana, la EMA europea, el Ministeri de Sanitat a nivell nacional, sí, i la Conselleria a nivell de la nostra comunitat autònoma. I que totes aquestes agències regulatòries que donen el seu suport i el seu vistiplau tenen comitès d'experts que són realment experts. És a dir, si han passat aquests filtres que són molt rigorosos, vol dir que les vacunes són segures, clar, són eficaces i són immunògenes. És a dir, que s'espera obtindre d'elles allò pel qual estan dissenyades. A partir d'aquí...
Sí,
sí. Sí, digues, però...
No, que volia preguntar-li que cal destacar que la dosi de la vacuna infantil és 3 vegades inferior a la dosi d'adults, no? I, per tant, imagino que provoca menys efectes adversos en la canalla, si és que n'hi ha.
Sí, ja no és que la dosi sigui 3 vegades més petita, sinó que el preparat vacunal està 3 vegades menys concentrat. Perquè, a més, després la quantitat de líquid que s'inocula al posar la vacuna també és sensiblement menor que el que es posa en els adults. I per què s'ha fet això? Doncs bé, com tu molt bé dius, és per minimitzar els possibles efectes indesitjables que puguin haver. S'ha vist que en aquesta franja d'edat, amb aquesta quantitat de component de la vacuna, és suficientment immunògena, suficientment... preparada perquè previngui contra la malaltia. Per tant, amb menys quantitat de vacuna, per fer-ho entenedor, tenim els mateixos beneficis i probablement tinguem menys efectes indesitjables.
Molt bé. Quantes dosis es posaran els nens? I després una altra pregunta. Si el nen ha passat la Covid, s'ha de posar la vacuna de la Covid també?
Si el nen ha passat la vacuna de la... ha passat la malaltia de la Covid, s'ha de posar una dosi de vacuna perquè es considera que la malaltia de la Covid és com si fes la primera vacuna. Si el nen no ha passat la malaltia de la Covid, s'ha de posar 2 dosis separades entre elles per 8 setmanes, a diferència del que es fa amb els adults, que es posen al cap de 21 dies, al cap de 3 setmanes, amb els nens es posa al cap de 8 setmanes. I per què es posa al cap de 8 setmanes? Tornem una mica al mateix. Primer, perquè com més separades estan les 2 dosis, més efecte té la vacuna. I segon, com més separades estan les dues dosis, menys freqüència d'aparició d'efectes indesitjables. Vol dir que aquest espaiament de les dosis versus la que s'està fent, la pauta que s'està fent en els adults, és per fer encara la vacunació més competent i menys reactògena.
Quins nens no s'haurien de posar la vacuna? Nens amb alguna malaltia, que estan prenent antibiòtics, que tenen algun problema físic... aquí hi ha algun dubte de dir, escolti'm, aquest nen sí que no se li ha de posar o no?
En principi, la vacuna no té cap tipus de contraindicació, no hi ha cap malaltia que contraindiqui l'administració de la vacuna, tret de que amb una primera dosi s'hagi fet una reacció al·lèrgica greu a la pròpia vacuna o a algun dels components que porta la vacuna, amb el qual això descartaria posar la segona dosi.
Molt bé.
I quan dic una reacció al·lèrgica greu, em refereixo doncs, a una reacció tipus xoc anafilàctic, una reacció severa. És l'única contraindicació que a priori tenen aquestes vacunes. Es pot coadministrar amb qualsevol altra vacuna, per si fos el cas. Es pot coadministrar amb les vacunes de l'al·lèrgia i si el nen està malalt, home, per principi de precaució, doncs esperaríem que el nen estigués millorat de la patologia que pogués tenir i tan bon punt el nen estigui millorat, se li posa la vacuna.
Doctor, els adults sempre és paracetamol, abans diuen de posar-nos la vacuna, per si un cas, o després si tenim algun tipus de dolor, algun símptoma. Els nens, imagino que si els hi dona, ha de ser paracetamol, però en dosi pediàtrica.
Sí, clar, nosaltres des de pediatria ja estem molt avançats en recomanar el paracetamol o qualsevol antitèrmic infantil, no de rutina, però sí perquè els pares el tinguin a mà present i amb la dosi ja quantificada pel seu pes, per si aquella vacuna els fes alguna de les reaccions més banals que sorgeixen amb més freqüència, com pot ser doncs, una mica de malestar general, una mica de mal de cap, una mica de febre, un dolor més o menys intens al post on s'ha aplicat la vacuna.
Doctor, han passat 24 hores i escaig des de que s'ha començat a posar aquesta vacuna. La veritat és que estem veient molts nens i nenes que hi van a posar-se la vacuna, que a més hem tingut declaracions d'algun nen o nena que hem anat a alguna cua d'algun lloc on han anat a vacunar-se, i la veritat és que ni se n'ha adonat i estan contents.
Estan contents, sí, sí. També jo crec que també hi ha el viatge de que triem els que són més simpàtics i estem més contents perquè em fa més gràcia. No,
ens han xampat aquí,
no,
eh?
No ens fem trampes al solitari. També n'hi deu haver que passin pobres un mal tràngol en el moment de fer-ho o que no hi vulguin anar i els hagin de portar una mica arrossegant-los. Però la impressió és que la resposta en general, no només per part dels infants, sinó per part de les famílies, ha sent molt bona, que jo crec que és la resposta esperada, perquè no oblidem que estem en un país, no tan sols en un país, sinó en una península, amb el que inclou Portugal, on les taxes de vacunació són de les més altes, no ja d'Europa, sinó del món. Tant Espanya com Portugal tenim unes taxes de vacunació i una acceptació de les vacunes en general que són meravellosament bones. Doncs
pues és veritat, i amb aquesta dada ens hem de quedar. Doncs li agraeixo, com sempre, doctor Pepe Serrano, pediatre i membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria, que hagi estat amb nosaltres, i gràcies un cop més i fins la propera. Que vagi bé, doctor.
Molt bé, fins la propera, i jo us agraeixo que dongueu veu a la Societat Catalana de Pediatria. Molt bona tarda.
Gràcies. Sempre és un plaer aprendre del doctor. 7 de la tarda, 28 minuts. De què parlarem ara? Doncs de la venda d'entrades de l'oci nocturn per celebrar el cap d'any, que, atenció, millora els registres previs a l'esclat de la pandèmia. D'això en parlem d'aquí un moment.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El Rebaño, de la esfera de los libros.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
And won't be boys playing with bombs like kids play with toys. One warm December our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas.
La venda d'entrades al sector de l'oci nocturn per celebrar el cap d'any és superior als registres previs a l'esclat de la pandèmia. Quan falten quasi bé dues setmanes per arribar a la nit del 31 de desembre, els locals han venut una mitjana del 60% de les entrades disponibles, superant el 40% que ja s'havia assignat per les mateixes dates durant el desembre de l'any 2019. En parlem amb el Joaquim Boades, que és el president de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals. Senyor Boades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bones notícies, no?
Sí, la veritat que sí, no? Que la gent està responent a el que és l'oferta que aquest any de la qual poden gaudir, que és oferta legal. L'any passat recordem que no va haver-hi cap tipus d'oferta legal, per tant, perquè les discoteques estaven tancades, i per tant, doncs, la gent està responent molt positivament, doncs, al fet, doncs, que aquest any puguin gaudir dels locals legals quan encara no van poder-ho fer, no? En aquest sentit, doncs, el que s'ha dit, no?, ja fa una setmana ja portava un 60%, ara ja està una mica més amunt. Les zones VIP estan pràcticament esgotades dels locals, i alguns locals ja fins i tot han penjat el cartell de sold out, no? Per tant, és una gran notícia, doncs, que aquesta venda vagi a un millor ritme que fins i tot l'any 2019, el que denota que la gent té ganes de festes legals, no com l'any passat, que només va haver-hi botellots i festes il·legals i tot va ser bastant caòtic, la veritat, i per tant això referma el nostre discurs de que cal, sobretot, és molt necessari mantenir l'oferta legal oberta i no restringir-la, perquè si no s'abocaria la gent a l'àmbit il·legal i es podrien produir situacions caòtiques i problemes com els que va haver-hi, doncs, donant la Mercè, Gràcia o Sants, aquest any passat, a mitjans d'aquest any, sí, quan totes les discoteques estaven tancades, no?
Sí,
per tant, és essencial que els locals d'oci nocturn mantinguin oberts aquesta nit, que se segueixi obligant els mateixos a poder accedir a la gent només amb passaport Covid, que per tant, doncs, això sigui un motor de vacunació, que molta gent es vacuna entre 16 i 30 anys, que era la franja que estava menys vacunada abans, doncs està experimentant una pujada important de persones vacunades, amb la qual estem siguent motor o motiu de que la gent es vacuni, que per tant obtingui l'única defensa que ara mateix té en quant a malaltir greument o bé en quant a morir, i per tant és una cosa que és essencial, que la gent es vacuni, i per tant jo crec que el ser un motiu el motiu principal de que la gent es vacuni, a part que evidentment hi ha gent que no vol emmalaltir, però aquest és un altre motiu, doncs evidentment doncs això fa doncs que se'ns hagi de veure com un aliat estratègic, a part que evidentment serem els que evitaríem doncs aquestes situacions de caos i anarquia que es podrien produir a la via pública si cap local estigués obert amb botellots multitudinaris i festes il·legals arreu de tot Catalunya, no?
Joaquim, les mesures d'higiene i de seguretat continuaran sent les mateixes amb tot el protocol Covid?
Això no ho sabem. Ara hem de veure quines mesures doncs s'aproven a partir del dia 23. Cal recordar que les actualment vigents estan vigents fins al 23, que són la del passaport Covid, portar mascareta a l'interior dels locals mentre no estigui consumint, això sempre ho hem de recordar. I nosaltres el que som partidaris és allargar per 15 dies més aquestes mateixes mesures. O sigui, el tema de seguir exigint el passaport Covid 15 dies més, fins al 7 de gener. Jo crec que això, com he dit, és una mesura que fomenta la vacunació entre aquella població, sobretot entre 16 i 30 anys. Per tant, una mesura molt necessària. Això és l'única protecció que hi ha de cares a poder contreure de manera greu el Covid o inclús de morir. No? Per tant, és important que la gent es vacuni. Per tant, som motors d'aquest procés de vacunació. Ara no anem a espatllar l'invent. Jo crec que és vital que el sector es mantingui obert. Avui, en una reunió amb el Departament d'Interior, he insistit en la necessitat de que es mantingui el sector de l'oci nocturn i de la restauració oberts, que no se'l restringeixi, perquè si retallem l'horari o retallem els aforaments, la gent es traslladarà a l'àmbit il·legal i, per tant, serà encara pitjor, perquè hi haurà problemes d'inseguretat, problemes d'ordre públic, hi haurà més contagis, hi haurà més interacció social sense mesures sanitàries. Per tant, jo crec que és vital que es mantinguin els espais legals oberts.
Clar.
I que, evidentment, aquesta oferta legal no es toqui, perquè ara mateix estem en unes dates complicades per poder evitar que això sigui així i que, per tant, seria un problema.
Ara per ara, l'aforament, quin és? El dels locals d'oci nocturn?
Ara mateix els locals nocturns tenen un 80% d'aforament, que sí. Jo crec que és el que s'ha de continuar mantinguent, fins i tot de cara a cap d'any, amb certificat Covid, amb l'obligació de portar mascareta a l'interior mentre no s'estigui consumint, prohibició de portar la consumació a la pista de ball i de treure la mascareta a la pista de ball, i per tant, doncs, en aquest aspecte, doncs, jo crec que amb aquestes mesures estem contribuint a millorar les dades sanitàries a nivell global, perquè la gent es vacuna més, i també al mateix temps estem generant espais segurs, amb el qual jo crec que és molt important que això succeeixi, no? Que siguem uns aliats estratègics importants i que no passi el que va passar doncs, l'any passat, doncs, que es van començar a muntar botellots i festes il·legals arreu de Catalunya amb una interacció important que van comportar doncs, al final unes dades les pitjors de l'any, el 21 de gener, i per això es va tenir que decretar novament un tancament, no?
Us heu trobat, Joaquim, amb el tema aquest de... Bueno, el mercat aquest que hi ha de venda de passaport Covid falsos?
No, nosaltres no tinc constància. El que sí que han tingut algun problema és amb l'aplicació de la Generalitat, bueno, que no és una aplicació, perquè tot va via web encara, per això hem demanat que hi hagi una aplicació per evitar que es col·lapsi el sistema. I hem avui insistit justament amb el Departament d'Interior, hem demanat que insisteixin al Departament de Salut de llançar l'aplicació, perquè amb la pàgina web el que passa és que quan hi ha una màxima demanda de baixar certificats o de verificar codis QR, es produeix un col·lapse del sistema perquè hi ha moltes dades viatjant en dos sentits. En canvi, si és una aplicació i hi ha un cop de la descàrrega, les dades només van de nada, no?, per comprovar la verificació del codi QR i no cal aquest trànsit de dades tan important que col·lapsa el sistema i que això em fa por que pugui succeir a cap d'any quan hi haurà en hores determinades de la nit una demanda molt important de verificacions de codis QR. No?
Joaquim Boades, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A ver, ¿has estado haciendo números últimamente? Bueno, pues hazlo porque te vas a dar cuenta enseguida de que sigues pagando mucho por tus seguros. Esto es muy fácil, mira, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, pues más fácil es todavía llamar al teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. ¿Qué quieres consultar las condiciones? Pues en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, en una estona parlarem a Farru, Antonio Fernández Montoya, que ens parlarà de l'espectacle Un Cuento de Navidad, que es durà a terme el 21 de desembre a la Sala Bars de Barcelona. Però abans d'aquesta conversa, abans, deixa'm que conversi, mai millor dit, amb el doctor de Medicentre. Escolta'l.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también... El de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular, y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí, no lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí, con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente me enseña las pruebas, si no las tiene las pedimos, me enseña las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no, pero después, generalmente, yo soy pesimista, generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70, y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí, y dicen, no, yo quiero el doctor Los Certales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, La Reina de África con Humphrey Bogart y Catherine Hepburn. Classics con José Luis García. El viernes por la noche en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad habla de nuestra historia, de nuestros mayores, habla de nuestros pequeños.
Nuestra raíz, que es la música, el flamenco, pero también la unión.
Habla de cómo bailamos nuestras alegrías, de cómo cantamos nuestras penas.
Queremos cantar, queremos...
En nuestra vida, en nuestra propia vida. Es lo que hemos hecho toda la vida. Y esto lo hacemos para que todo el mundo goce de felicidad, de bendiciones y de paz.
A través del flamenco y de la música nos juntamos una familia para contar un cuento de Navidad.
Farrucos y Fernández.
Navidad en familia.
Quinta edición.
Un cuento de Navidad.
Os esperamos.
Os esperamos.
¡Qué arte! Farru, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si te digo lo que he sentido mientras estaba escuchando esta entrada de cómo explicáis un poco qué es este espectáculo de Farrucos y Fernández, se me ha puesto los pelos como escarpia.
¡Anda! ¡Qué bien! Me alegro. Es la idea también.
Oye, ¿cómo se os ocurre? Porque esta no es la primera edición que hacéis este espectáculo o este cuento, o como dice tu madre, que no es un cuento, que es un cuento, pero de verdad.
Sí, pues sí, mira, es la quinta edición, es el quinto año que lo hacemos ya, pero sí que es verdad que esta quinta edición yo lo llamaría la edición. ¿Por qué? Porque después de este parón que hemos tenido todos, pues bueno, nos ha dado tiempo a centrarnos en pequeños detalles que antes, pues a lo mejor para toda la humanidad nos hemos dado cuenta que los pequeños detalles estábamos pasándolos siempre por alto hasta que nos los han quitado.
Eso,
como
eso.
El de juntarte con tu familia, como el de dar un abrazo, como el de quedar con un amigo y ponerte a contar historias, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, le hemos dado un motivo mucho más dramático, nos hemos reunido de un elenco mucho más potente que en otras y de un equipo mucho más especializado en la obra, en una obra dramatúrgica, dancística y musical, ¿no?
Ajá.
Entonces yo podría decir que esta edición, Un Cuento de Navidad, es mucho más que una zambomba, porque no es una zambomba.
Uh-huh.
Quizás sea el primer espectáculo navideño flamenco que gira y que es una obra musical en toda regla.
Oye, tú sabes que hay mucha gente que, por desgracia, está sola. Y yo creo que para disfrutar la Navidad, imagínate, me imagino a esa persona sola, sentada frente a vosotros, frente a ese escenario, y disfrutando de una Navidad en familia, porque es lo que vais a hacer, disfrutar la Navidad con gente desconocida que al final van a acabar siendo vuestros amigos.
La idea es que el público, además, es un espectáculo diseñado para eso, ¿no?
Uh-huh.
Para transmitir emociones y para lanzar mensajes, no es un espectáculo de flamenco y ya, ¿no? Es un espectáculo para intentar llegar a los corazones, transmitir emociones y que las puedan recibir con ese punto humano, ¿no?
Uh-huh.
Además, muchas veces, en la mayoría del show, el público es partícipe, hacemos partícipe al público de ese cuento, ¿no? De ese cuento que nos contaban y que nos ilusionaban, no hacían otra cosa que darnos ilusiones nuestros padres, ¿no? Para sí. que viéramos la vida lo más bonita posible, ¿no?
Eso
pues
es.
Ahí arranca, además, un espectáculo para todos los públicos, porque las narran mis tres, o sea, dos hijas mías y mi sobrino, hijo de Farruquito,
sí.
mi hija Soleá y mi hija Pilar, y cuentan una historia a través de unos orígenes y porque yo creo que es importante saber de dónde venimos para intentar saber dónde queremos ir.
Eso es. Oye, tú has trabajado mucho, Farru, con tu hermano Carpeta, con Farruquito, pero ahí sois una barbaridad de gente encima del escenario, 20 y pico músicos.
23
músicos, más gente. ¿Cómo se lleva a trabajar con tanta familia?
Bueno, tiene sus cosas, ¿no?
Uh-huh.
Yo tengo que decir que para mí primeramente es un honor y un privilegio poder dirigir a gente de mi familia, que aunque sean mi familia, son primerísimas figuras del baile flamenco y genios. Entonces, para mí dirigirlo es un reto, pero a la misma vez es un privilegio.
Uh-huh.
Es difícil siempre poner de acuerdo a tantas personas, por eso hemos decidido coger esta época donde todos los sentimientos se acentúan y poder mostrarnos de una manera que normalmente el público no nos ve, ¿no?
Claro.
Intentamos mostrarnos como somos en casa.
Eso.
Intentamos mostrarnos a través de nuestra verdad, de la verdad de ese día, porque cada día el espectáculo, aunque tiene, por supuesto, un hilo conductor, tiene unos ensayos. Llevamos desde septiembre ensayando y creando este espectáculo, pero sí que cada día es diferente, ¿no? Porque yo siempre digo que la verdad de hoy no es la verdad de mañana.
Cierto.
Entonces, claro, entonces en el flamenco, en la música y en la vida misma pasa eso. Y nosotros de alguna manera queremos transmitir eso al público.
Oye, Farru, trabajar en una familia con tanto arte, con tanto duende, con tanto ángel, el listón está muy alto. Ahí tiene que haber pique profesional, me refiero, porque aquí todos sois talentosos.
Yo diría más que pique motivación, ¿no?
Eso es.
Nos retroalimentamos artísticamente el uno del otro y al final el resultado es conjunto, ¿no? El resultado es el bien común y el resultado es alcanzar el mensaje que queremos transmitirle a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que, bueno, el nivel te hace estar cada día al 110% en cada momento, ¿no?
Claro.
Es difícil, no es fácil, pero a la misma vez, como ya te he dicho, es un orgullo uh-huh. y es un privilegio compartir con la familia en estos tiempos y sobre todo dejarle el legado a nuestros niños, a nuestros jóvenes a través de la cultura y a través de la música, porque yo siempre pienso que la música educa y la cultura hace buenos humanos y hace buenas personas.
Oye, que viva el arte, que viva el sur, que vivan los Farrucos y los Fernández.
Y que viva Barcelona, Cataluña y todo esto.
¡Ole! Un abrazo, nos vemos el martes 21. Gracias, Farru.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Y yo creo que hoy nos va a ir muy bien hablar con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene, porque desgraciadamente, día sí, día también, escuchamos algún tipo de negligencia o algún tipo de... ¿Cómo diríamos? Doctora Torrejón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de esos pacientes que se ponen en manos de personas que no están cualificadas y que acaban en un coma profundo después de hacerse una lipoescultura, como hoy nos hemos hecho eco, ¿no?
Sí, yo esto lo he visto en las noticias y mira, me entristece, terriblemente me entristece, sobre todo por el paciente, porque además una mujer joven que ponían imágenes de ella, una mujer guapísima, ¿vale? Y entonces, claro, uno piensa, y yo creo que mucha gente cuando ve la noticia lo piensa también, ¿no? Dice, hombre, si te pasa algo porque tienes una necesidad imperiosa de pasar por el quirófano, pero por gusto, ¿no? Es lo que suele decir todo el mundo. En primer lugar, como decía, lo siento por la paciente, pero luego lo siento también porque este tipo de cosas escandalizan muchísimo, ¿no?
Mm.
Tú piensas que esto sale en noticia, pero no salen los miles de casos que cada día se realizan bien y se hacen bien en los quirófanos de un montón de clínicas en todos los puntos de España. Es decir, que llama muchísimo más la atención un hecho negativo que no tantísimos positivos. Para lo único que tiene que servir este hecho, en primer lugar, es para reflexionar, para saber que hay muchísimos profesionales de un gran talante, de una gran profesionalidad, de una gran cualificación, que trabajan cada día haciendo todo este tipo de cosas, quirúrgicas o no quirúrgicas, ¿no? Porque yo no me dedico a la sí. cirugía, pero no por eso se menosprecian los actos que hacemos a nivel de medicina estética, ¿no? Entonces, que cuando un paciente acude a un profesional cualificado, donde se utilizan los instrumentos y los materiales necesarios, donde se tienen en cuenta todos los criterios científicos que recomiendan hacer las cosas de una determinada manera, las cosas salen bien. Es decir, en el 99,9% de los casos salen bien. Cuando sale mal, que entonces es portada de revista o es titular en los telediarios, entonces llama más la atención, pero yo lo que no querría es que esto alarmase a la población. Es decir, que la gente no tiene que dejar de hacerse el tratamiento quirúrgico que desee. Lo único que tiene que hacer es buscar un buen profesional, buscar un profesional que esté a la altura de las circunstancias, que le pueda explicar todas las dudas que el paciente tiene.
Los pros y los contras.
Exacto, es decir, que cuando uno tiene en la cabeza una pregunta, que no se corte, que se la haga el cirujano y pregunte, oiga, ¿y si pasa esto, qué puede suceder? ¿O dónde tengo que acudir? ¿O cuál sería el tiempo de recuperación? Es decir, las preguntas que se le ocurran, que luego nadie se fíe de que se puedan hacer actos quirúrgicos o bien no quirúrgicos en la retranca de una tienda, ¿de acuerdo? Es decir, sino que sea un sitio donde hay un permiso sanitario. Sanidad está trabajando muy bien, pues, para proteger los intereses de los pacientes, y de ahí que a los centros nos da un número de registro, un número de autorización sanitaria. Entonces, que estas noticias que se dan sirvan solo y exclusivamente para reflexionar, no sirvan en absoluto para alarmar a la población y que ahora, digamos, se eche atrás, porque, insisto, la mayor parte de los profesionales, de los cirujanos que realizan estas lipoesculturas cada día, son profesionales que no tienen este problema tan gordo, que es como una persona que está en coma, que parece ser que ha tenido unos daños, ¿no?, a nivel multiorgánico importantísimo. La estética no hay que tratarla con frivolidad, ni porque sea un acto quirúrgico, ni porque sea un acto no quirúrgico. La estética se tiene que utilizar con muchísima seriedad. A veces se plantea, mira, vamos a regalar un tratamiento de estética, ¿no? A mí a veces me llama, a lo mejor, un marido, que me dice, mire, le quiero regalar a mi mujer un tratamiento de estética. Dígame usted cuánto vale. Y le digo, mire, yo estoy contentísima de que haya un marido que a su mujer le quiera hacer un regalo, ¿no?
Claro, pero tú no conoces a la mujer, no sabes qué cara tiene, qué necesita.
Claro.
Con todas esas garantías, podéis llamar al 93-414-3631, 93-414-3631, que están en la calle Muntaner, 252, principal segunda. Hemos tenido una charla muy importante, Carmen.
Gracias.
Que a los oyentes les ha interesado también. Hablamos, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Bueno, pues yo creo que después de este programa nos vamos a ir a La Lubina, al restaurante basado en la cocina mediterránea y que presta especial atención a los mariscos y al pescado. Un espacio ideal para disfrutar de tus reuniones, de tus comidas familiares o de una cena romántica. ¿Qué quieres llamar? Pues llama ahora mismo a La Lubina al 93-430-0333, 93-430-0333, calle Viladomat 257. Y ahora sí, un beso de parte de quien os ha hablado, Montse Rodríguez, ara a La Linterna amb Ángel Expósito. Fins demà, petons. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
En Hipogegant, la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipogegant, con precios imposibles de mejorar. ¡Compruébalo! Colchón de matrimonio de viscoiso elástica Eternus modelo Sanja. Antes 796, ahora 199 euros. La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
El restaurante La Lubina lleva casi 3 décadas ofreciendo la mejor cocina de mercado.
Y siempre con productos cuidadosamente seleccionados, desde un buen pescado a una buena carne o el mejor ibérico.
Déjese sorprender por sus exquisitos platos de creación propia y sus sugerencias del día.
O si lo prefiere, también puede saborear lo mejor de La Lubina en sus menús degustación.
Déjese aconsejar. Restaurante La Lubina, Vila.